Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola a tothom, com esteu? Espero que no hagueu atrapat cap d'aquestes grips tan fortes que estem veient aquest hivern. Déu-n'hi-do, quanta gent està caient, eh? Per altra banda, no sé si vareu veure l'òpera participativa Push de Howard Moody que varen proposar a la faràndula el dia 26 de gener, dues funcions. Si és així, segur que en vareu sortir encantats. Quina obra més emocionant. I a més, varen comptar amb la presència del senyor Simon Gronowski, el protagonista de Push, la història del qual és un exemple i una inspiració per a tothom. Tot plegat ens ha de posar alerta perquè avui en dia tornen a haver-hi senyals de la maldat que comença a treure el nas pel món. Rocío García, el control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda al programa número 592.
Thank you.
Brillant, brillantíssima la música que acabem de sentir, oi que sí? Es tracta de l'obertura de La fill de Madame Angot, òpera còmica en tres actes en llibret de Charles Clerville, Paul Sirodin i Victor Conning, i amb música de Charles Lecoq, que es va estrenar en el Teatre de Fantaisie Parisien de Brussel·les el 4 de desembre de 1872. A França es va presentar per primer cop en el Teatre de Folie Dramatique de París el 21 de febrer de 1873. Era l'Orquestra de Cambra de París dirigida per Sébastien Roland, una joia poc coneguda de l'òpera còmic francesa que avui, primer programa del mes de febrer, us proposo de descobrir. Perquè bàsicament dubto molt que la pugueu veure per aquí a prop, encara que per la meva sorpresa en els annals del Liceu he vist que la van fer diverses vegades, no sé si sencera, als anys 1888, 1894, 1897 i 1913, sempre cantada en italià. Jo vaig tenir l'any 2023 la gran fortuna de poder-la veure en una producció de l'Òpera Còmic a París. Com totes les obres d'aquella època, i aquesta és més aviat tardana, la seva música és brillant i elegant i conté boniques melodies. Us en faré sentir unes quantes al llarg del nostre programa d'avui. El primer que farem és presentar l'enregistrament que utilitzarem, que és força recent, del 2021, del Palazzetto Bruzane, a la institució italiana, que rescata òpera francesa, amb Anne-Catherine Gillet, Claret, Véronique Jans, Mademoiselle Lange, Mathias Vidal, Ange Pitou, Artavas Sarcian, Pomponet, Mathieu Lecroix, La Rivaudière, Antoine Philippot, Louchard, Ingrid Peruche, és Amarante, Ercili, Jabot i Babette, Flanant Aubé, Estrenitz, Guillaume i Buteux, i David Witzak, en Incroyable, en Officier i Cadet. El cor del Concert Espirituel i l'Orquestra de Cambra de París sota la batuta de Sébastien Roland. I abans d'entrar en matèria, en sentirem de l'acte primer la romance de Claret, Je voudrais à tout, moi l'enfant de la halle.
Quand je saurai seulement ce que c'est. partons, partons sans plus attendre.
Il est trop tôt, en vérité, nous ne pouvons encore nous rendre à la municipalité.
Ah, pour moi, dans cette journée, chaque minute est une année. Rendons-nous-y tout doucement dans le temple de l'Hyménée. J'attendrai plus patiemment.
Rendons-y doucement, doucement, doucement. Radessons, radessons.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Parlarem primer del compositor. Alexandre Charles Lecoq va néixer a París el 3 de juny de 1832, fill d'un copista del Tribunal Comercial del Sena, un home no gaire ben pagat però que mantenia 5 fills. Charles Lecoq va sofrir des de nen una malaltia del maluc que el va obligar a portar crosses tota la vida. El primer instrument que va tocar fou el flageolet, una mena de flauta. Un professor seu va veure el talent musical del noi i va persuadir els pares de comprar-li un piano. I així, als 16 anys, donava classes particulars de piano amb les quals es finançava les classes d'harmonia. El 1849 fou admès en el Conservatori de París, estudiant harmonia, òrgan i composició, sent el seu mestre en aquesta matèria el famós compositor fomental Halévy. Entre els seus condeixebles hi havia Bizet i Saint-Saëns. Va guanyar algun premi en el Conservatori, però no se sentia inspirat per aspirar al famós Premi de Roma i no tenia una gran opinió del seu mestre Halévy. El 1854, però, va haver de deixar el conservatori prematurament per ajudar la família donant lliçons i tocant en classes de dansa.
C'est lui, c'est moi, conseigneur, redoutez mon courroux, redoutez mon courroux. Quelle plaisante aventure, cette brève chanson déçue, chaque jour et je le jure, toute la chanson là-dessus.
Mais à quoi bon nous emporter pour de l'argent? Vous aimez à chanter. J'ai beaucoup d'or, nous pouvons nous entendre.
Vous voulez m'acheter? Je ne suis pas à vendre.
Pas à vendre?
Non, pas à vendre.
N'êtes-vous pas un homme intelligent? Vous, chansonnier, philosophe et poète, vous le savez, pour plus ou moins d'argent, dans notre monde, aujourd'hui, tout s'achète. Voulez-vous avoir du talent, de la noblesse un merle blanc? Voulez-vous acheter Paris? Il ne s'agit que d'y mettre le prix. Il ne s'agit que d'y mettre le prix.
Mais je ne sais qui m'arrête. Avec de l'or, j'épouserai Clairette. Ah, c'en est fait, oui, vous avez raison. Et je consens à vendre ma chanson.
Combien le prix, et j'en conclue.
Il m'en faut 30 000 écus.
30 000 écus.
C'est tout au juste, et dame, à ce prix-là. En ce moment, vous vous dites, je pense, que de nos jours, bien moins cher que cela, beaucoup de gens font de leur conscience. Moi, je vous vends, et pour raison, ma conscience et ma chanson, et dame, à mon tour, je vous dis, il ne s'agit que d'y mettre le prix, il ne s'agit que d'y mettre le prix.
J'accepte êtes si dans la chanson, vous vous arrangez de manière à mettre partout la Vosjon où se trouve la Rivaudienne.
Et vous paierez content.
Chez moi, la Somme vous attend.
Voilà l'affaire faite.
Ça prouve que tout s'achète pour tout savoir d'un pari. Au lieu d'à mettre le prix, adieu de voir ma belle, à notre marché fidèle, changez dans votre chanson la Rivaudienne à la Vosjon. Changez dans votre chanson la Rivaudienne à la Vosjon. La Rivaudienne à la Vosjon. La Rivaudienne à la Vosjon. La Rivaudienne, la Rivaudienne à la Vosjon.
Hem sentit ara, sempre de l'acte primer, el duo buf entre la Rivaudière i Ange Pitou, C'est lui, c'est moi. En aquella època l'opereta era un gènere musical molt en voga, amb Offenbach al capdavant. El 1856 aquest va organitzar un concurs per compositors emergents. El jurat incluïa gent tan il·lustre com Auber, Halévy, Thomas, Gounod o Scribe. Als finalistes se'ls va demanar posar música a un llibret anomenat Le Docteur Miracle i Lecoq va guanyar ex aequo en visé. El 8 d'abril de 1857 s'estrena la versió de Lecoq, avui en dia completament oblidada, mentre que la de Bizet, que aleshores només tenia 18 anys, estrenada el dia 9, ha tingut una fortuna una mica millor.
Je vous ai fait le journal. Pas de gestes,
Sentíem al final de l'acte primer amb la chanson politique Jadis le roi race proscrit, interpretada per Claret i el cor. Un altre resultat d'aquest concurs fou que Bizet i Offenbach romangueren amics, però en canvi Offenbach i Lecoq van desenvolupar una mútua antipatia que anys a venir va desembocar en una rivalitat gens amistosa. Le Docteur Miracle de Lecoq va aconseguir 11 representacions que, però, foren seguides d'11 anys d'obscuritat, guanyant-se la vida de forma rutinària com a professor, acompanyant i repetidor. Això no vol dir que no es dediqués a compondre, ja que entre el 1859 i el 1866 va crear 6 obres en un acte presentades en diversos teatres parisencs sense produir ni la més mínima impressió. Ja passen aquestes coses, no? Però la fortuna de Charles Lecoq va millorar quan va ser contractat per William Busnach, dramaturg, nebot de Fromental Halévy, en el Teatre de l'Ateneo, on Lecoq va crear la música per a l'òpera Buff de Busnach, L'amour et son carquois, estrenada el gener de 1868. L'abril d'aquest mateix any, el compositor obté el seu primer èxit substancial, Fleur d'été, una òpera, Buff, en 3 actes ambientada a Orient, segons la moda de l'època. Aquesta obra va tenir èxit internacional a Londres i a Nova York. La guerra franco-prussiana de 1870-1871 va interrompre temporalment la carrera ascendent de Lecoq i ell mateix era pessimista sobre les seves perspectives després de la guerra. Però a la llarga les conseqüències d'aquesta el van acabar afavorint perquè va implicar la caiguda del Segon Imperi, amb el qual Offenbach havia estat molt identificat en la mirada popular. Igualment, l'origen alemany de l'autor dels contes de Hoffmann el va fer impopular. Així que mentre Offenbach lluitava per restaurar-se a si mateix en els teatres de París, Lecoq va començar a ocupar el seu lloc. Ara hem sentit el breu entracte que separa els actes primer i segon de La fill de Madame Angot. Després de la guerra, Lecoq es va traslladar un temps a Brussel·les, on va portar a terme algunes estrenes. Les Cent Vierges, 1872, La fill de Madame Angot, el 1872 també, i Giroflé, Giroflà, el 1874. Totes elles recolliren grans èxits i també en les seves posteriors presentacions a París. L'òpera que avui ens ocupa fou el més important d'aquests èxits. A l'ocasió de la première parisenca, el febrer de 1873, Saint-Saëns, que era amic de Lecoq, va dir, obrim cometes, és molt més seriós del que penseu. És un èxit sense paral·lel, tanco cometes. Perquè us feu una idea, a la primera representació a la capital francesa, cada número musical va haver de ser visat. A París, La fill de Madame Angot va aconseguir 411 representacions i fou presentada a 103 altres ciutats de França, així com en altres països. A Londres, per exemple, hi va arribar només 3 mesos després de la presentació a París. El 1874, un diari anglès, el The Morning Post, va dir que un any abans pràcticament ningú a Anglaterra havia sentit parlar de Lecoq, però que aleshores no havia algú que no hagués cantat o almenys xiulat una o més de les encantadores melodies del compositor. La dècada de 1870 fou clarament la millor de la carrera de Lecoq, quan els arranjaments de les seves operetes es venien moltíssim. Tornat a París, es va associar amb Victor Conning, un dels llibretistes de La fill de Madame Angot, i aleshores propietari del Teatre de la Renaissance. Mireu si n'hi havia de teatres a París, eh? No acabaríem mai. Tot plegat, Lecoq va consolidar la seva reputació com a compositor d'òpera còmic amb dues noves obres, La Petite Marie i Le Petit Duc. Totes han romàs en el repertori d'opereta a França. Offenbach, però, havia aconseguit ressorgir i va amenaçar breument la preeminència de Lecoq. Però Offenbach va morir el 1880. Les Soldats d'Augereau són uns couplets que canta el personatge de Mademoiselle Lange juntament amb el cor de Merveilleuse en el segon acte. Al tombar de la dècada, Lecoq va estar un any apartat de la composició a causa d'una malaltia i problemes domèstics. Va tornar amb l'opereta còmic Janot, el 1881, que fou un fracàs. Aquest fracàs fou majoritàriament atribuïble a Koenig, que va insistir, compositor i llibretista, per fer una història voltant de Jean Granier, la cantant estrella del seu teatre, en un rol travestit de trobador ambulant, un tema que el públic veia ja com un cliché antiquat. Això va provocar la ruptura entre Lecoq i Koenig i el seu Teatre de la Renaissance, passant a treballar pel Teatre de Nouveauté, on hi va presentar 5 obres. Això fou una sorpresa perquè aquest teatre no tenia reputació pel que fa a òperes còmiques i operetes. Les més exitoses de les 5 foren Le Jour et la Nuit, del 1881, i Le Coeur Allemand, del 1882. Es considera que aquestes foren els darrers veritables èxits de Lecoq.
Oh, pas ici en sens égal que j'ai bien vite en cachette acheté toute l'histoire de la halle.
Et le catéchisme poissard, en nous retirant à l'écart, avec innocence et cynisme, nous débitions à qui mieux mieux.
C'est même le seul catéchisme que nous savions bien toutes deux.
I ara acabem de sentir el bonic duo Jour Fortuné de Notre Enfance amb Clairette i Mademoiselle Lange, de l'acte segon de La fill de Madame Angot. A diferència del seu predecessor en el tram musical de l'opereta, Jacques Offenbach, i també de qui seria el seu successor, André Messager, Lecoq no va poder o no va voler fer un canvi d'estil per tal d'alinear-se amb els gustos canviants dels espectadors. Sembla que va simplement acceptar aquest canvi en les tendències del públic i va virar cap a altres gèneres. I així, el 1886, va estrenar una òpera, Plutus, a l'òpera còmic, una història moral basada en una obra del grec Aristòfanes, que fou qualificada per la premsa com, obro cometes, la menys exitosa i insignificant de les seves obres, completament buida d'originalitat, mancada d'inspiració i sense una genuïna espurna de cap a peus, tanco cometes. Déu-n'hi-do, no? Això ho va escriure el corresponsal a París del setmanari anglès The Era. La tal òpera fou retirada al cap de només 8 representacions.
Thank you.
que acabem de sentir era el final de l'acte segon en forma de vals, Tourner, Tourner, amb intervenció de la majoria de personatges i el cor. El 1899, Lecoq va presentar un ballet a l'òpera còmic de nom Les Cygnes. La seva darrera òpera còmic important fou La Belle au Bois Dormant, en tres actes, presentada en el Teatre des Buffes Parisiens el 19 de febrer de 1900. Va seguir Yetta, també en tres actes i estrenada a Brussel·les el 1903. I finalment, quatre obres curtes a París. Rosmus, el 1904, La Salutiste, el 1905, La Trahison de Pan, el 1911, i Music, el 1914, en col·laboració amb d'altres compositors. Charles Lecoq fou nomenat cavaller de la Legió d'Honor el 1900 i oficial de la mateixa el 1910. Va morir a París el 24 d'octubre de 1918, als 86 anys d'edat. La veritat és que les seves obres es representen molt poc avui en dia, fins i tot a França, sent aquesta la fill de Madame Angot la seva creació més recorregut. Com us he dit, jo la vaig veure fa poc més d'un any, al setembre de 2023, quan la Salle Favart la va portar a escena. Però si es compara amb les obres d'Offenbach i Lecoq, odiava que el comparessin amb aquest compositor, surt perdent per golejada, perquè les obres del compositor d'origen alemany són produïdes amb molta més freqüència, fins i tot fora de França. I no parlo de Le Comte d'Hoffmann, l'obra pòstuma d'Offenbach, fermament arrelada en el repertori internacional, sinó de les seves operetes i òpera còmics. Jo fins ara n'he vist quatre, només dues d'elles a França, i les altres una a Alemanya i una altra als Estats Units. No obstant, la qualitat de la música de Lecoq és alta i les seves melodies són belles, i suposo que estareu d'acord amb mi, tot sentint els fragments que us estic proposant d'aquesta òpera que estem descobrint avui. I ara sentim, si us sembla, l'entracte de la peça orquestral que separa els actes segon i tercer.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
I anem ara a explicar l'argument de la fill de Madame Angot. Per bé que es tracta d'una obra completament de ficció situada a la Revolució Francesa, a l'època coneguda com el Directori, posterior al Terror i anterior a l'adveniment de Napoleó Bonaparte, dos dels personatges van existir en realitat. Un és Mademoiselle Lange, actriu de la Comèdia Francesa, encara que nascuda a Itàlia, i una de les anomenades Merveilleuses, meravelloses, que era una subcultura a la moda d'aquells temps emparellades amb els Incroyables, increïbles, que van aparèixer després de la caiguda de Robespierre. Seríem com el que avui en dia se'n diuen les socialités, no? Gent ociosa, bàsicament. Mademoiselle Lange fou empresonada sota el Terror i se'n va lliurar de la guillotina, adquirint notorietat a l'època del Directori. L'altre personatge real és Ange Pitou, escriptor i contrarrevolucionari, antic capellà i reialista, que fou detingut moltes vegades i finalment deportat a la Guaiana, d'on va escapar i va poder retornar a França. Dit això, anem per l'argument, però abans sentirem el cor de l'acte tercer, Place, Place sur son passage.
Place, place sur son passage. c'est dans toi?
Tout ce que tu viens.
Mais quel est ce nouveau costume?
Tu vas nous dire, je présume, qui te l'a donné, tout ce que tu le tiens.
Quel est dans ce nouveau costume, qui te l'a donné, tout ce que tu le tiens?
Acte primer. La trama té lloc al 1794. El regne del terror s'ha acabat, però París encara és un lloc perillós pels qui suposen el govern. La protagonista és Clairette, una jove i encantadora florista, filla de la difunta Madame Angot, famosa venedora a Les Halles, coneguda per la seva bellesa, els seus enredos d'amor i la seva llengua esmolada. Clairette, orfen als 3 anys, fou criada per la gent de Les Halles amb una esmerada educació en una escola de prestigi. Li ha estat arranjat un casament contra la seva voluntat amb un gentil perruquer de nom Pomponet. Ella estima en realitat Ange Pitou, poeta i activista polític, sempre amb problemes amb les autoritats. Clairette, amb la intenció de ser arrestada i així no poder casar-se amb Pomponet, canta públicament la cançó Jadis Le Roi, amb lletra de Pitou que satiritza la relació de l'actriu Mademoiselle Ange, amant de Bagas, el cap del govern, amb l'amic d'aquest, Larry Baudière. Clairette és, efectivament, arrestada.
Vous aviez fait de la dépense pour me donner de l'innocence, de la candeur, et journellement je vous en donnais pour votre jour. Je faisais preuve de modestie, je baissais les yeux à tout moment, mais ce n'était pas dans mon tempérament, vous savez d'où je suis sortie. De la mer en gros, je suis la fille, et la fille en gros, qui a de famille, qui a de famille. Regardez-vous de ce qu'il faut que soit ma terre en gros. Regardez-vous de ce qu'il faut que soit ma terre en gros.
Elle la mère en gros, c'est la fille, c'est la fille. Elle la fille en gros, c'est la famille.
Hem sentit els couplets de Clairette, vous aviez fait de la dépense. Acte segon. L'Ange ha convocat Clairette per tal de saber la raó de l'atac i en veure-la reconeix en ella una antiga companya d'escola. Pomponet protesta la innocència de Clairette i diu que els versos són de Pitou. L'Ange el coneix i l'ha convidat a la seva presència, arribant mentre Clairette encara és allà i l'entrevista és més que cordial. Apareix el gelós Larry Baudière i l'Ange manifesta que Pitou i Clairette són amants i que han vingut a una reunió de conspiradors contra el govern. Clairette veu que no té el monopoli dels efectes de Pitou i que aquest pretén també Mademoiselle Lange. Arriben els conspiradors, però enmig de la reunió la casa és rodejada per militars. Lange s'afanya a amagar els símbols dels conspiradors i la cosa queda com un simple ball, al qual s'afegeixen alegrement els soldats.
Eh bien, prends le soin, je vous en cite et brise son museau. Il m'appartenait, c'est mon bien, mais en te le donnant pour rien, je te le donne pour ce qui vaut. Et c'est bien là le galant qui te fout. Prends-le pour qu'on ose et qu'on dise partout. C'était ne pas grand-chose, c'était ne pas grand-chose, c'était ne pas grand-chose avec un lien de...
jamais trop mes compliments, ma chère.
Oh, juste ciel, qu'est-ce que c'est que ça?
Ça, c'est la Rivaudière.
La Rivaudière? La Rivaudière?
Ma colère, m'exaspère, tremble puisque je sais tout. Patience, ma vengeance va vous atteindre partout.
Ta vengeance, ton silence vaudrait mieux, à mon avis. Car foi d'homme, je t'assomme au premier mot que tu dis.
Ma colère, m'exaspère, tremble puisque je sais tout. Patience, ma vengeance va vous atteindre partout. Ta colère, m'exaspère, tremble puisque je sais tout. Ma silence, je m'assomme au premier mot que tu dis. Je sais le
Sacre bleu!
Silence, silence, si vous ajoutez un seul mot, je vous accuse du complot dont cette nuit j'ai eu connaissance. Nouvelle dame de la halle, j'improvise une fête et c'est moi qui régale. Attendez, mes amis!
À nous voilà, mes amis!
Mamselle,
non, non.
Si fait, je le vois bien.
Això era Ah, c'est donc vous, Madame Bagas, al final de l'òpera. Acte tercer. Per la seva venjança, Claret organitza un ball a l'Esalt, el qual atrau Lange i Pitou, tot enviant-los cartes falses, aparentment firmades per l'altre. En el ball, Pitou i Lange són desenmascarats. La Rivaudière se'n rebia, però veu que ha de dissimular per tal d'evitar-li a Bagas un escàndol. Les dues noies discuteixen vivament i al final fan les paus. I Claret manifesta que prefereix el fidel Pomponet al fals Pitu. Recordant els embolics de Madame Angot, Pitu confia que un dia Claret, seguint l'exemple de la mare, es torna interessant ella. Fi de l'òpera. Un argument força banal, però la música és preciosa. I aquí ho deixo. Ens tornem a trobar d'aquí a 7 dies. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres o per a @radiosabadell.fm.
Thank you.